tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 28 de maig del 2017, darrer diumenge d'aquest mes. D'aquí a 3 dies, només 3 dies, i entrarem al mes de juny, i això vol dir que ens acostem perillosament a l'estiu. Matí, que per cert ens acompanyarà de nou la bona temperatura, la calor una mica més fins i tot que ahir, augmentant 2, 3, 4 graus a l'interior. Molts menys núvols, per cert, per tant serà un dia de sol, assolellat a la major part del país, i per tant de bon aprofitar. Si sortiu de casa al llarg d'aquest matí amb la família, amb els amics, serà un molt bon dia. Matí brillant, almenys meteorològicament parlant, que arriba després d'una nit d'èxit culer i d'una informació que de seguida us explicarem, que ja hem avançat els oients a les 7 del matí, que torna a tenir a veure, com ahir, amb l'Everest i amb un català que, vaja, torna a fer una gesta. Bé, això de seguida us ho expliquem. Però deia que arriba després d'una nit d'èxit culer. La consecució de la Copa del Rei, ahir amb un Leo Messi que demostra dia rere dia que ha de continuar sent el centre gravitacional de tot el projecte del Barça, vingui qui vingui, hi hagi qui hi hagi. Hi ha un partit que té diversos aspectes a destacar. Primer, que és el final de moltes coses. Darrer partit de Luis Enrique, i ha investit com un dels millors entrenadors, el palmarès no enganya, de la història del club. Darrer partit del Vicente Calderón actual. Darrer partit amb la samarreta de Qatar. Demà pel Barça hauria de començar tot de nou amb la presentació d'Ernesto Valverde com a nou entrenador, la desaparició, com deia, de Qatar, i això també vol dir amb explicacions públiques de la Junta sobre els escàndols d'aquesta setmana. Veurem si passa o no passa tot plegat, perquè no està clar si hi ha una roda de premsa del president del Barça o no hi és. I un cap de setmana també, ahir el partit, molt interessant, perquè durant tota la setmana, i ahir s'hi va insistir, no es va parlar gens d'estelades, no es va parlar gens de la xiulada de l'himne, i es va tornar a produir la mateixa situació, tot i que amb una gestió diferent, que potser és una adopció que fa ara mateix el govern espanyol de gestió de les situacions, no parlar-ne, però actuar, com en el cas de les estelades. Ahir es va veure moltes menys estelades al Vicente Calderón que en d'altres ocasions, i en bona part és perquè es van requisar a l'entrada, en una situació que el president de la Generalitat ja va denunciar com a il·legal. Bé, en parlarem al llarg del matí. Cap de setmana també d'altres adeus, d'altres finals d'etapa. Algú pot pensar, per exemple, que amb la conferència de Rajoy ahir a Sitges i la petició de les entitats sobiranistes s'acaba el temps també d'un pacte Moncloa-Generalitat que potser no ha existit mai, i s'obre el temps incert, sempre incert, de la unilateralitat. I un darrer adeu, a mi em sembla transcendent, important per la història de la cultura, de la música i de la identitat del país. Avui s'acomiada dels escenaris Raimon. L'home perseguit, l'home censurat durant la dictadura, ningunejat i menystingut a casa seva, a Xàtiva, al País Valencià, durant la democràcia, guardià de paraules, de poemes, en definitiva de la llengua, voz de huracán, com li deia Manuel Vázquez Montalbán en una crònica al País, camisa vermella, pantalons negres, aquell peu dret damunt de la cadira, la boca ben oberta cridant no, encara avui, sobretot avui, al Palau de la Música, l'acomiada. És un dels homes importants de la història del país, i al Via Lliure l'homenatjarem. A les 11 del matí, Raimon sense Raimon, el cantautor, l'home, el músic, a través de qui el van conèixer i l'ha estudiat, i a través dels altres, amb les versions de les seves cançons interpretades pels músics que l'han precedit, en directe al Via Lliure. Avui ens quedem sense Raimon i el recordarem també sense ell. Vinga, va, que són les 8 i 4 minuts, avui serà un gran dia, això és el Via Lliure de RAC1, sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure, cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
A les 8 i 5 minuts, la Mònica Folquet a la sala de màquines dels serveis informatius. Mònica Folquet, bon dia.
Bon dia.
Però els titulars venen dels esports i, d'entrada, una notícia d'aquesta matinada que torna a tenir a veure Xavi Rocamora amb l'Everest i un català.
Això mateix, bon dia. Ha fet el cim Kilian Jornet, ha fet l'Everest per segon cop, a més, aquesta mateixa setmana, en menys de 6 dies, aquest cop en 17 hores, afrontant l'ascens des del camp base avançat situat a 6.500 metres d'altura. D'altra banda, lògicament, aquesta final de la Copa del Rei, el Barça va tancar ahir l'etapa, Luis Enrique aconseguint la seva 29a Copa de la seva història. És el 9è títol que aconsegueix Luis Enrique dels 13 disputats en la seva etapa. Demà hi ha reunió de la Junta Directiva i posteriorment s'anuncia saberà qui és el seu substitut. De la final d'ahir destaca un cop més el de sempre. Leo Messi amb un gol i una assistència a Paco Alcácer. L'altre gol blaugrana va fer Neymar al final, doncs, 3-1. I finalment, el Girona podria ser avui equip de primera. En té, però, amb un empat al camp del Nàstic que s'està jugant la permanència. El partit serà a les 6 de la tarda.
De la resta de l'actualitat, de què hem d'estar pendents, Mònica?
Del cop de porta definitiu de Mariano Rajoy, que ahir a Sitges va insistir que ni pot ni vol autoritzar el referèndum. El president espanyol va alertar que el futur de Catalunya està en mans de radicals i que la independència seria un trauma de conseqüències terribles. Ho va comparar amb el Brexit i va assegurar que Catalunya sortiria de la Unió Europea de forma immediata.
Poc abans de la intervenció de Rajoy al Cercle d'Economia, les entitats sobiranistes van reclamar al govern que faci pública la data i la pregunta del referèndum. L'ANC, Òmnium i l'AMI, en un acte conjunt, també van animar als comuns a sumar-se a la via unilateral després de l'enèsim no del president espanyol a l'acord.
British Airways confia a recuperar la normalitat durant el dia d'avui després del caos que hi va provocar la cancel·lació de tots els vols dels aeroports de Heathrow i Gatwick a Londres. L'aerolínia nega un ciberatac i assegura que un problema en el subministrament elèctric va provocar la caiguda global del sistema informàtic.
I Raimon s'acomiada avui dels escenaris després de 50 anys de carrera amb l'últim dels 12 recitals que haurà fet al Palau de la Música. Concert, per cert, retransmès per TV3 en directe. El Via Lliure també, com dèiem, li dedicarem el nostre particular homenatge. Pel que fa al temps, com serà el dia d'avui, Ramon Bartolí?
Un diumenge de sol, de temps estable. Només ens van arribant alguns núvols fins per les comarques de Ponent i de Tarragona. A la tarda estaran més escampats, amb prou feines deixaran el cel entrebolit i també apareixerà algun núvol a l'àrea del Pirineu. No deixaran ruixats, temperatures avui igual de càlides a l'interior, amb valor al voltant dels 30 graus, pugen 1 o 2 graus a la zona de la costa i del peritoral amb màximes que es moran entre els 26 i els 28 graus.
8 i 7 minuts. Kilian Jornet ha fet aquesta matinada al cim de l'Everest per segon cop en menys d'una setmana. Ho han explicat poc abans que comencés el Via Lliure, fa aproximadament una hora. Només ha trigat, atenció, Kilian Jornet, 17 hores en fer-ho. Com la setmana passada, també ho ha fet sense oxigen artificial ni cordes fixes.
La diferència respecte a l'última ascensió diumenge passat és que aquest cop ha atacat el cim des del camp base avançat, situat a 6.500 metres. L'anterior vegada ho va fer des del monestir Rongbuk, que està a 5.100 metres d'alçada. Aquest cop Kilian va tenir un virus estomacal, em refereixo a la setmana passada, i això va fer que no pogués completar el descens, o no del tot, fins a arribar a aquell monestir de Rongbuk. Aleshores va quedar al camp base avançat, des d'on ha començat aquest ascens, el segon a l'Everest. De fet, ara mateix Kilian descansa en aquest punt, on ahir va iniciar el segon ascens a l'Everest en menys d'una setmana. Aquestes dues fites tanquen el projecte Summits of My Life, un projecte personal de Kilian Jornet que va començar el 2012 i que volia fer algunes de les muntanyes més emblemàtiques del món, marcant un rècord de temps, i a la seva manera, lògicament. Precisament el Mont Blanc, que va ser on va començar aquest projecte, Summits of My Life, és on hi ha una anècdota que ajuda a entendre la magnitud d'esportista que és Kilian Jornet. Va succeir l'any passat, de fet el juliol farà un any, i tot va començar per culpa, entre cometes, d'un altre corredor, Tom Owens, que li va preguntar si alguna vegada havia pujat dues vegades en un dia al Mont Blanc. Una pregunta típica, eh? Doncs bé, Kilian Jornet s'ho va prendre com a repte, i l'endemà, a 6:15 del matí, començava l'ascens al Montblanc des de França, des del cantó francès, descendint pel vessant italià i tornant a pujar. Total, 12 hores i 6.700 metres de desnivell, que ell va veure com un gran entrenament, com va dir a les xarxes socials.
En 24 hores, dos catalans coronant a l'Everest, en el cas d'ahir, amb la culminació de 18 anys de feina de Ferran Latorre, ho explicàvem en directe, el saludàvem en directe al Via Lliure. En el cas de Kilian Jornet, avui una altra animalada, una altra gesta per part d'un dels millors atletes que hi ha ara mateix al món. En 17 hores ha culminat l'Everest per segon cop en una setmana. Les 8 i 10 minuts.
Rakitic amb Messi encara, continua Messi la posa per Neymar a prop del balcó, Neymar amb Messi, ajuda Messi, gol! Gol! Neymar, encara Llorente el supera, continua Neymar, s'atura, Neymar a veure si la pot donar, la dona per Messi, Messi a la frontal, continua Messi, el retall de Messi, Messi per André Gómez a l'interior de l'àrea, la centrada d'André Gómez, Neymar, gol!
Gol!
Neymar contra Messi que se'n fa dos, se'n fa tres, entra a l'àrea Messi, la posa per Paquito, el xut, gol! Si vols ser feliç, posa un Messi a la teva vida! Ben amunt, ben amunt Andrés, ben amunt Sergio, ben amunt Andrés, ben amunt Sergio, que el Barça és campió de la Copa del Rei, la temporada 2016-2017.
29 Copes del Rei, ahir en una jornada de comiats, comiat de Luis Enrique, comiat de l'estadi Vicente Calderón, i no oblidem pas, com que s'acaba la temporada, també s'acaba el patrocini de Qatar, últim partit del Barça ahir amb la samarreta amb Qatar Foundation.
És fins al 30 de juny, això mateix, el dia 1 de juliol començarà el patrocini de Rakuten, com es va anunciar fa ja uns mesos, que serà aquesta marca japonesa la que patrocinarà el Barça les properes temporades. Efectivament, ahir dia de comiats, dels que sabem, els que has citat, però potser d'altres. Veurem com acaba la temporada, perquè encara, recordem, estem pendents, per exemple, d'algunes renovacions. No ens imaginem un comiat de Messi, però veurem què passa amb Iniesta.
Ahir sentia fins i tot el president Bartomeu dient allò clàssic de hi haurà jugadors que vindran, hi haurà jugadors que se n'aniran, cosa que és una obvietat, però efectivament hi ha jugadors que hi van ser a la final de Copa, que no hi seran la temporada que ve.
De fet, sobre aquest aspecte, Bartomeu explicava que ens il·lusionarem pels jugadors que vindran en aquesta nova etapa. Veurem com acaba la història. De fet, demà mateix hi ha aquesta reunió de la Junta Directiva on es decidirà i posteriorment s'anunciarà el nom de l'entrenador que supleix Luis Enrique. I és que ahir va ser el seu últim partit, va ser el final d'una etapa victoriosa, perquè va acabar amb títol, i no només ahir. Són 9 de 13 els títols aconseguits per Luis Enrique en aquests 3 anys que ha estat al càrrec de la banqueta del Futbol Club Barcelona. Ahir valorava aquesta etapa de blaugrana.
Tristeza en absoluto, alegría total. De hecho, soy yo el que ha decidido que es mejor pararse. Creo que a mí me va a venir de maravilla, y creo que a los jugadores y al equipo también. La intensidad con la que se vive esta profesión y como yo la contemplo, de exigencia máxima durante todos los días, implica desgaste, y creo que en ningún caso pena, todo lo contrario. Si alguien me dice al llegar al Barça que iba a tener la oportunidad de ayudar a mi equipo y poder participar en 9 títulos de 13 que creo que hemos jugado, pues son unos números muy buenos.
Ho destacava Luis Enrique, aquests números destacaven també altres jugadors, la feina feta per l'Asturià, per exemple Andrés Iniesta, que és qui va aixecar la Copa, i Sergio Busquets va ajudar-lo, però en el cas del Manxec va valorar molt positivament aquesta etapa de Luis Enrique a la banqueta. De la final d'ahir, del partit en si, doncs més del mateix, Messi un altre cop
va estar
d'ídol. I de fet, dels 3 gols del Barça, 2 són un directament, i l'altre perquè és assistència seva, doncs mèrit de l'argentí. En qualsevol cas, 3-1 al final, va marcar el primer Leo Messi, va empatar ràpidament Teo Hernández, el jugador de l'Alavés, amb un xut de falta sensacional,
que serà nou jugador del Real Madrid.
Correcte, tot apunta a i encara abans del descans van arribar els altres dos gols del partit. El 2-1 el feia Neymar al minut 44, al minut 45 arribava el gol del Cáceres.
Una segona part bastant més fluixa en aquest sentit, i que deixa una nova valoració del president del Barça, d'en Bartomeu, que recordem que la setmana passada va dir allò de que era una molt bona temporada. Què va dir al final del partit ahir?
Va matisar-ho. Va matisar les paraules que van aixecar força polseguera la setmana passada. Al final del partit d'ahir, de Copa del Rei, va parlar de temporada irregular.
Irregular, una etapa una temporada de contrastos. Evidentment, els objectius que volíem no els hem aconseguit tots, perquè la Lliga era un objectiu molt important, i la Champions, com cada any, no també. Hem guanyat la Copa del Rei, per tant, ens quedem amb un títol que avui hem de celebrar-lo, hem d'estar molt contents. Hi haurà temps de valorar la temporada dels propers dies, però evidentment sí que hem de dir clarament que no hem aconseguit el que volíem dir al principi, no?
Veurem si parla també Bartomeu demà en aquesta, no sé si anunci, presentació d'Ernesto Valverde. Tot apunta almenys que això serà el nou entrenador del Barça la temporada que ve. Nota negativa del partit d'ahir, la lesió, i a més molt aparatosa, de Mascherano.
De fet, al principi tot apuntava a que el mateix cop va xocar amb Llorente, amb el jugador de l'Alavés, i semblava que era el cop, que era, que estava estabornit, i per tant, doncs, per culpa d'això va ser substituït. Però sí que és cert que en una de les repeticions es veu com Mascherano es posa la mà al genoll, i efectivament aquí és on pot venir el problema seriós. Estem pendents de proves el jugador argentí. Avui segurament el club dirà alguna cosa, però el descans o els primers minuts de la segona part ja ens advertien que els problemes, a banda del trau evident que té al cap, Mascherano també va acabar amb problemes al genoll, que avui sabrem en què acaben.
Recordem, de cara a lesions greus, que Mascherano d'aquí a pocs dies farà 33 anys. Per tant, quan arriben lesions d'aquesta magnitud, si lamentablement es confirmés el genoll a aquesta edat, compta, perquè llavors les recuperacions són molt i molt més lentes. En tot cas, gràcies, Xavi. La premsa parla avui, evidentment, de la final de la Copa del Rei d'ahir. Mundo Deportivo i Esport dediquen allò portada contra portada a la final. La Copa de Leo i Lucho, diu Mundo Deportivo. Gràcies, apunta l'Esport, en foto enorme de Luis Enrique. Santi Nolla diu que es tanca una molt bona etapa amb un gran entrenador i puntua aquesta temporada amb un 6 o 6 i mig. Diu, però, que ara arriba el moment clau, que és la preparació de la nova temporada. Ernest Folk lloa Messi, diu que serveix per tot, per guanyar triplets, per fabricar un trident, per salvar entrenadors o, com aquesta setmana, per disfressar-se de bomber i apagar el foc institucional. En aquesta mateixa línia hi va també Ramon Besa, al País, que ja amb el titular ho diu tot, apareix al 10 i se li perdona tot al Barça. Moltes històries blaugrana acaben a la Copa, que és un bàlsam davant de les calamitats. En el cas de La Vanguardia, també Joan Josep Pallàs parla d'aquest homenatge final, el partit de comiats, goodbye a Qatar a la samarreta, adiós al mític Vicente Calderón i adeu a Luis Enrique, recordant també que Luis Enrique va recollir un grup de jugadors acomodats i li va donar electricitat al llarg d'aquestes tres temporades. La portada de l'Esportiu també ho diu tot, dinastia blaugrana, parla d'aquesta tercera copa consecutiva del Barça, cinquena en només 9 anys, 29 copes del rei en tota la història del club. Per cert, tots els diaris de l'Estat, inclòs El País, El Mundo, l'ABC, excepte La Razón, i evidentment tots els catalans van amb foto de la Copa del Rei en la seva portada. Tercera Copa del Rei consecutiva del Barça, dèiem, quarta final que juga seguida del club en aquest rècord històric, i a diferència d'altres ocasions, molt menys marcada, almenys a la prèvia, per la polèmica política. Per una banda, per la xiulada de l'himne espanyol, i això que ahir va tornar a ser-hi per part dels aficionats culers.
Sona l'himne espanyol al Vicente Calderón.
A la llotja hi havia el rei Felip VI, òbviament, en presència del president Carles Puigdemont, del lendacari Urkullu, com a màxim representant de Moncloa, el portaveu Íñigo Méndez de Vigo. El que sí que es va produir, però, és bullici a xarxes. Per una banda, el líder del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, que va titllar de radicals i de mal educats els aficionats que en van protagonitzar la xiulada, però el més sorprenent per molta gent va ser el missatge que va enviar la Guàrdia Civil i la policia espanyola des de Twitter. La Guàrdia Civil, que va penjar una bandera d'Espanya, van demanar respecte a l'himne i el cos de policia, que va penjar un vídeo d'aquesta mateixa xiulada i va demanar també respecte i educació. No van parlar als seus canals de Twitter, ni la Guàrdia Civil ni la policia espanyola, de la retirada d'estelades dels aficionats a l'entrada del Vicente Calderón. Una pila d'ells que ho van denunciar a través d'internet. De fet, a l'estadi se'n va veure moltes menys del que és habitual. A Carles Puigdemont, en el seu cas, li va semblar un fet molt greu en declaracions a TV3.
És un fet gravíssim. No només contravé la llibertat d'expressió i, per tant, contravé la democràcia, sinó que fa una cosa pitjor. Perquè tots aquells que ens diuen que hem de complir les lleis i que hem de complir les sentències, resulta que hi ha una sentència clara que diu que es poden portar estelades als camps de futbol com no podia ser d'una altra manera. Aleshores, estem davant d'una policia i d'un estat que no compleix les sentències. Exigeixo a la fiscalia que actuïn.
10 minuts i dos quarts de 9 del matí sobre aquesta qüestió. El col·lectiu Drets.cat ja va demanar que els aficionats afectats, que els hi hagin pres les estelades, els escriguin directament, sobretot si en tenen proves gràfiques. Deia 10 minuts i dos quarts de 9 del matí. Això passava ahir a la nit, al matí, ho seguíem en directe al Viar Lliure, vam sentir com Mariano Rajoy donava el seu cop de porta més sonor al referèndum.
Yo no voy a autorizar ningún referéndum para la independencia. No lo voy a autorizar, porque no quiero ni puedo.
Així de clar, es va expressar el president espanyol, que ahir al migdia va tancar les jornades del Cercle d'Economia de Sitges. Rajoy, que va comparar el procés amb el Brexit, va augurar un trauma de conseqüències terribles per Catalunya, és el discurs de la por, va centrar el gruix de la intervenció del president espanyol detallant tots els mals que comportaria la independència.
Se irán de Europa, digan lo que digan,
y las consecuencias económicas serían terribles. Creo que el ministro de Economía dijo aquí que Cataluña perdería el 30% del PIB. Pues probablemente, desde luego perdería las ayudas europeas y perdería poder dar la batalla con la Agencia del Medicamento, aunque ya hay algunos chisgaraviseando con ese tema, no aquí, fuera de nuestro país, por suerte.
Discurs dirigit bàsicament als empresaris, que era el públic que l'escoltava, i just després de dibuixar el terrabastall que comportaria la independència, Rajoy els hi va demanar a ells que es moguessin per plantar cara a la Generalitat. De fet, els va retreure una certa neutralitat al procés.
Como tantas veces sucede en las negociaciones en la vida, probablemente todo el mundo tenga sus razones y sus no razones, pero hay algunos que tienen más razones que otros. Y la equidistancia está muy bien, pero no en todo momento ni en todas las facetas de la vida.
De nou, Rajoy, que va tornar a recordar que la sobirania recau en el conjunt del poble espanyol i que, per tant, qualsevol intent de referèndum ha de passar pel Congrés dels Diputats i per un canvi a la Constitució. Rajoy, doncs, que continua enrocat en aquesta posició, una posició que el conjunt dels ciutadans sembla que considera equivocada. Segons l'enquesta que avui publica, atenció, el diari El País, un 77% dels espanyols, els mateixos que tenen la sobirania, com recorda Rajoy, creuen que el govern espanyol, inclòs els seus votants, no sap gestionar la situació de Catalunya, o que ho està fent malament directament. A Catalunya, no cal dir-ho, aquest percentatge puja fins al 96%. El sondeig també revela que 4 de cada 10 espanyols aposten per un referèndum legal i acordat. 4 de cada 10. I això sense comptar Catalunya fent la pregunta només a la resta de l'Estat. Però no tothom creu que Rajoy s'equivoqui. De fet, hi ha qui li reclama més madura. El cas del Mundo avui fa un editorial duríssim titulat "Aplicar la llei amb totes les conseqüències". Ara com ara, el diari aposta per ofensiva judicial i ofec econòmic. Diu Rajoy, l'encerta mantenint-se ferm en la defensa de la legalitat. Si la Generalitat no fa marxa enrere, l'única sortida és combinar l'arsenal, atenció a la paraula, arsenal legal, amb l'enduriment de les condicions en matèria de finançament. El Mundo encara aposta per anar més enllà, diu l'Estat hauria d'aplicar mesures graduals que en última instància inclourien l'article 155 de la Constitució, per exemple, militaritzant la policia autonòmica. Dit en altres paraules, el que suggereix el Mundo és que l'exèrcit prengui el control dels Mossos d'Esquadra. Per cert, ja que som al quiosc, l'ABC avui explica que la Generalitat va temptejar un parell d'hotels de Madrid per fer-hi la conferència de Carles Puigdemont aquest dilluns passat, recordeu que es va fer a l'Ajuntament de Madrid. Oferien entre 5.000 i 6.000 euros pel lloguer d'una sala. Segons l'ABC, aquests dos hotels de 5 estrelles, que són el Ritz i el Villamagna, s'hi van negar. Tornant al que deia Rajoy, hores després del seu discurs al Cercle d'Economia, Oriol Junqueras li retreia que el seu cop de porta no només perjudica els partidaris de la independència, sinó també els que hi estan en contra. El vicepresident va recordar que el fons de la qüestió és purament democràtic.
Perquè allò que ens separa només és el vot que dipositarem a la urna i molts de nosaltres hi dipositarem un sí. Però tots aquells que hi posaran un no comparteixen amb nosaltres i nosaltres amb ells el compromís amb la democràcia i el respecte a la voluntat de la gent.
Tot això va passar després d'una qüestió transcendent. Al migdia, les entitats sobiranistes es van conjurar per encetar d'una vegada per totes la via unilateral. Acte conjunt a Barcelona, ANC, Òmnium, AMI van reclamar al president Puigdemont que no perdi més temps i fixi data i pregunta de forma immediata. La crida la feien els presidents de l'ANC i d'Òmnium, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart.
A qui li pertoca convocar el referèndum, que és el govern del país, i els partits que li donen suport i que configuren la majoria del Parlament de Catalunya, els hi demanem que facin el pas definitiu per anunciar la data i la pregunta.
President, ara és l'hora de tenir data i pregunta. No podem esperar més.
En aquest sentit, també les entitats van agrair, d'altra banda, van agrair les paraules de Pablo Iglesias divendres al món a RAC1, assegurant que un referèndum unilateral seria legítim. En canvi, el PSC i Ciutadans ahir se les van tirar a sobre. El secretari d'Organització dels Socialistes Catalans, Salvador Illa, i la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, van retreure a Iglesias que doni ales a l'independentisme.
Per la via de la unilateralitat i per la via de la il·legalitat no traurem Catalunya del carrer sense sortida. És un engany a la ciutadania i no compartim aquest posicionament de Podem.
Podem sempre estar al costat dels independentistes, sempre és la crossa del senyor Puigdemont. No ens estranya que el millor aliat del senyor Puigdemont i el senyor Junqueras sigui el senyor Pablo Iglesias.
5 minuts i 8:45, per cert que Inés Arrimadas ja és oficialment la candidata de Ciutadans a les properes eleccions al Parlament. Oh. Florenci Pujol, el pare de l'expresident Jordi Pujol, tenia por que el seu fill acabés amb el patrimoni familiar. És el que revelen dues de les cartes que s'han recuperat durant els escorcolls al domicili de l'expresident i que avui reprodueix La Vanguardia. En una d'elles, Florenci Pujol alerta el seu fill del perill de les inversions que va fer Enciclopèdia Catalana i el Correo Català i li posa l'exemple, atenció, de Fèlix Millet Maristany, el pare del saquejador del Palau, com a comportament, diu, gent recomanable i reprovable.
Les cartes deixen en evidència les diferències que tenien pare i fill en la gestió del patrimoni, tot i que no estan datades, es situarien entre principis i mitjans dels anys 70. En la primera, Florenci avisa a Jordi Pujol que les inversions tindran pèrdues, insisteix al seu fill que l'operació no es pot fer si abans no té cobertura. Més endavant també li diu, tinc por que un dia no et converteixis en un Millet. Sobta especialment la contundència del pare en aquestes cartes, en una d'elles li fa un toc d'atenció molt seriós i li deixa clar que amb els seus diners no pensa jugar res perquè té por que un dia tota la família quedi endeutada per culpa seva.
Una altra de les pors que tenia Florenci era perdre el control dels laboratoris farmacèutics Fides. En aquest mateix article, La Vanguardia també explica que en aquella època Jordi Pujol tenia un dels patrimonis més importants de tot l'estat espanyol. Segons fons fiscals, arribaria als 2.000 milions de pessetes, que inclourien la venda que va fer del laboratori i especialment les accions de Banca Catalana. British Airways confia en poder recuperar la normalitat durant el dia d'avui després del caos que hi van provocar la cancel·lació de tots els vols dels aeroports de Heathrow i Gatwick a Londres. L'aerolínia nega un ciberatac, assegura però que un problema en el subministrament elèctric va provocar la caiguda global del sistema informàtic. El web de la companyia assegura aquest matí que s'han reposicionat alguns avions durant la nit per poder operar amb el màxim de normalitat possible.
Tot i això, reconeixen que encara hi haurà algunes afectacions i continuen demanant als passatgers que no vagin als aeroports si no és amb una reserva confirmada. Els aeroports de Heathrow i Gatwick van funcionar a mig gas durant tota la tarda i a l'aeroport del Prat es van cancel·lar 3 vols, 3 també a Madrid-Barajas. El delegat de la companyia, Alex Cruz, va assegurar que els tècnics descarten l'opció del ciberatac i que treballen per solucionar el caos.
Els nostres equips tècnics estan treballant de forma incansable per solucionar els problemes que pensem que ha provocat la falta de subministrament elèctric. No tenim constància de cap ciberatac, estem fent tot el que podem perquè els nostres clients puguin reemprendre el seu viatge tan aviat com sigui possible. Però la nostra capacitat és limitada per culpa dels problemes del sistema.
L'error informàtic també va afectar el servei telefònic de British Airways i per això l'aerolínia recomana als passatgers que s'informin de l'estat dels vols a través del seu web.
Avui n'estarem també pendents. Per cert, mentre passava això amb les dades de British Airways, una falsa amenaça de bomba va fer saltar totes les alarmes ahir a Londres. La policia britànica va evacuar l'històric teatre Old Vic, on centenars de persones estaven veient l'obra Wojciech, protagonitzada per John Boyega. Els agents van conduir els actors i els assistents als jardins imperials i també van evacuar la gent que era als pubs i als restaurants de la zona.
Després d'escorcollar l'edifici i acordonar el perímetre, la policia va comprovar que no hi havia cap perill. Mitja hora després de l'evacuació, el teatre Old Vic va assegurar a Twitter que havia estat una falsa alarma. Tot plegat va coincidir amb la decisió del govern britànic de rebaixar el nivell d'alerta terrorista que ha passat de crític a sever.
Per cert, que a França uns desconeguts han profanat la tomba de Charles de Gaulle, el líder de la resistència francesa a l'exili i president i fundador de la Cinquena República. Segons alguns mitjans francesos, els fets van passar la matinada de dissabte en una petita localitat de l'est del país on el general tenia una residència i on va morir el 1970. La policia ha obert una investigació per aclarir-ne l'autoria. I Estat Islàmic ha assumit finalment l'autoria de l'atemptat de divendres a Egipte contra cristians coptes, que es va tancar amb 28 morts i 25 ferits. Va ser contra un autobús ple de gent al sud del Caire. Alguns supervivents han explicat detalls sobre l'assalt que posen els pèls de punta. Diuen que no els van disparar de forma indiscriminada, sinó que els van anar executant un per un després de negar-se a abjurar de la seva fe. 30 segons i 8:45. En el dia que avui Raimon penja la guitarra.
El vent, la cara al vent, el cara al vent, les mans al vent.
El cantautor de Xàtiva que puja a l'escenari per últim cop aquest vespre.
Serà l'últim dels 12 recitals que haurà fet el Palau de la Música per dir adéu a mig segle de carrera, un comiat que Raimon anunciava fa més de mig any, a principis de novembre, amb aquestes paraules.
Volia, doncs, allò que diuen els italians, finire in bellezza. Jo ara em trobo bé i sóc dels que pensen que és millor deixar un bon record que no un record una mica i que fotut està aquest tio, aguanta massa, hauria d'haver-se retirat ja, millor que no, millor que diuen com és que ho deixa si està tan bé.
Raimon va donar el tret de sortida als recitals de comiat el 5 de maig, ja hauran estat 12 concerts generosos de dues hores i amb tots els èxits d'una llarga trajectòria, com el Diguem No, Jo vinc d'un silenci o aquest El vent que sona de fons.
Avui, per tant, última ocasió per veure en directe un dels grans exponents de la nova cançó, figura imprescindible de la música i de la cultura del país, al Via Lliure en parlarem àmpliament a partir de les 11 amb persones que l'han conegut i que ens ajudaran a entendre millor la transcendència. Serà, per tant, un Raimon sense Raimon, amb el sociòleg i músic valencià Rafa Xambó, el periodista i musicòleg també valencià Josep Vicent Frechina, el fundador del Barnasants Pere Camps i el periodista i autor de la seva última biografia Antoni Batista. Però no només en parlarem, també repassarem les cançons, en versionarem algunes amb el Toni Xuclà i la Gemma Humet, que l'han versionat a l'espectacle Poemes que es fan cançons, els Vercel d'Alcoi, que ja van publicar Petjades, un treball no només musical dedicat íntegrament a Raimon, i el cantautor valencià Pau Alabajos. A les 11, una hora de Raimon sense Raimon. El G7 ha acabat com el rosari de l'aurora. La fractura entre els Estats Units i la resta de països desenvolupats deixa un acord de mínims en matèries de lliure comerç, immigració i lluita contra el terrorisme, però amb un enorme interrogant, que és què passarà amb els acords per reduir les emissions de gasos que tots els països van signar a París fa només dos anys.
Aquesta matinada Donald Trump ha arribat a la Casa Blanca, però no serà fins la setmana entrant que el president dels Estats Units confirmi si subscriu o no els acords contra el canvi climàtic. La cancellera alemanya Angela Merkel no dissimulava el desacord.
La discussió sobre el tema del clima ha sigut molt complicada, per no dir poc satisfactòria. 6 contra 1 o 7 contra 1 si incloem la Unió Europea. Per tant, a hores d'ara no sabem si els Estats Units continuaran o no a l'acord de París.
Com verbleiben werden oder nicht?
El primer G7 de Trump acaba amb els Estats Units aïllats contra la resta de democràcies avançades, pocs avenços dissimulat en un document de mínims. Els americans suavitzen posicions en matèria de comerç internacional o immigració, també en assetjar Estat Islàmic, ja des d'internet, però poca cosa més.
Interior admet un dèficit de bombers voluntaris a Catalunya. Actualment n'hi ha 2.500 i el col·lectiu representa poc més de la meitat dels efectius del cos. Són bombers que treballen, cobren per les hores fetes, però que no tenen contracte de funcionari. La conselleria s'ha compromès a incorporar-ne 700 nous en 5 anys.
La demanda de més efectius es va posar ahir de manifest en el 22è Congrés de Bombers Voluntaris celebrat a Lleida. El secretari general d'Interior, César Puig, admet que hi ha un dèficit de personal i assegura que s'hi està treballant.
El concurs que s'ha fet ara de 150 és insuficient i el conseller s'ha compromès ja en breu, vol dir en guany mateix, a fer-ne una nova promoció de 150 més. Amb això no arribarem encara a les necessitats totals, però la previsió és igual que amb els bombers dits professionals, és a dir, els que són funcionaris, també tenim un programa sostingut d'anar fent cada any convocatòries, amb els bombers voluntaris hem de fer el mateix.
Aquesta manca d'efectius coincideix amb la crida que han fet els bombers demanant que s'extremin les precaucions en aquests dies d'altes temperatures per evitar incendis forestals.
Atenció ciclistes, segons el Servei Català de Trànsit, en el que portem d'any hi han mort 4 ciclistes a les carreteres, que són els mateixos que en tot el 2016. Dijous en va morir una a Andorra i fa 3 setmanes en van morir 3 al País Valencià per atropellaments. Un mes nefast si sumem també la mort del pilot Nicky Hayden, recordareu, per un altre atropellament a Itàlia. A banda dels morts, els ferits greus també s'han disparat. Avui, col·lectius de ciclistes de tot l'estat faran concentracions per reclamar una nova llei viària.
El Servei Català de Trànsit s'ha mostrat preocupat pel repunt. Els ciclistes morts o ferits greus han augmentat un 42% en el que portem d'any, però altres col·lectius vulnerables ha baixat. Un 11% als motoristes, un 40% als vianants. La directora del Servei Català de Trànsit, Eugènia Domènech, explica recul les mesures que volen posar en marxa les carreteres.
Itineraris més segurs, de la senyalització, del manteniment, de com fer més presents o més evident la presència de ciclistes per la resta de conductors i que el conductor sigui conscient de quines són les normes que s'han d'aplicar o que estan vigents i que s'apliquen per motius de seguretat en el cas de presència de ciclistes.
Aquest mes els ciclistes van recollir 200.000 signatures per demanar un canvi a la llei viària que castigués l'omissió del deure de socors. El Congrés l'ha de tirar endavant i en una entrevista recula la seva impulsora doctora Ana González reclama al Servei Català de Trànsit més interès per reduir la mortalitat.
Que hi hagués una concordància amb la DGT, perquè la DGT sí que ja ha començat a, tant en una campanya a televisió, a ràdio, com a mesures, a una nova legislació. Fa pocs dies van tenir una altra reunió, doncs els demano moviment, perquè els veig molt parats.
Avui el col·lectiu es manifestarà. La llei obliga a mantenir 1.5 metres de distància entre un vehicle i un ciclista. Es pot avançar un ciclista trepitjant la contínua i ells poden anar en paral·lel, més de dos, només en cas d'avançament i en zones amb visibilitat recomanada.
Aquest cap de setmana la Guàrdia Urbana ha començat a vigilar de nou les 10 platges a Barcelona. Els furts a turistes i la venda de begudes sense permís estan al punt de mira.
La majoria dels 90 agents van uniformats, però n'hi ha que van de paisà per enxampar els lladres. El sotscap de la unitat territorial de Sant Martí, Diego Calero, ha explicat que des de fa anys donen un kit d'emergència a les víctimes de robatori.
Oferim a les víctimes de fur i de robatori a la zona de platges, de quan ens venen a ficar la denúncia, els donem un kit de primera assistència, perquè en molts casos es queden a sense res, es queden amb el banyador, no tenen cartera, no tenen telèfon, no poden contactar ningú familiar i es queden completament desemparats.
Per cert, amb l'arribada del bon temps es disparen també els riscos entre els adolescents de desenvolupar anorèxia i bulímia. És una de les conclusions del Congrés de l'Associació Espanyola per l'Estudi dels Trastorns de la Conducta Alimentària que s'ha fet aquesta setmana a Barcelona.
Els experts alerten que les xarxes socials també poden ser un focus de perill perquè es multipliquen els missatges d'aprimament, de fer dieta i de preparar-se per l'operació biquini. El president del Congrés i psicoterapeuta de Sant Pau, José Soriano, reconeix que cal anar en compte a mesura que s'acosta l'estiu.
Els pacients ja diagnosticats, realment, quan s'apropa aquestes temporades de mes d'estiu i de tenir que mostrar, ensenyar més el cos, pot ser que hi hagi una regularització o un empitjorament a vegades dels símptomes anorèxics o bulímics, perquè d'alguna manera aquesta exposició els provoca una situació d'ansietat i de malestar que els porta a empitjorar els seus símptomes alimentaris.
A Catalunya hi podria haver prop de 26.000 noies i 2.000 nois que tenen anorèxia o bulímia, segons el Departament de Benestar Social i Família.
Passen 7 minuts de 8:45 del matí. Itàlia, per cert, està commocionada per la mort d'un nen de 7 anys a qui van tractar una otitis amb homeopatia. Els pares es van negar a administrar-li antibiòtics i la infecció se li van estenent. El menor va morir ahir després d'estar diversos dies en coma. Els progenitors refusaven, com dèiem, l'ús dels antibiòtics des que el seu fill tenia 3 anys, però fins ara les otitis anteriors de la criatura havien estat de menys gravetat. Els avis del nen han anunciat a la premsa italiana que denunciaran l'homeòpata, encara que hem de dir que científicament l'homeopatia mai no ha estat o no ha demostrat efectes més enllà del placebo. Passen 7 minuts de 8:45. Per cert, que la Diagonal de Barcelona estarà tallada pràcticament o parcialment al trànsit aquest matí des de 8:45 fins a 10:45, que s'hi disputa la cursa DIR Guàrdia Urbana, que travessa tota l'artèria principal de la capital catalana. Els corredors surten des del Palau Reial de Pedralbes, van fins al Fòrum. TMB torna a recomanar, com sempre, evitar els autobusos i fer servir el metro com a alternativa. La policia desviarà els vehicles en funció dels llocs per on passi la cursa. Demà dilluns, per cert, que torna a haver-hi vaga de metro a la ciutat. El Festival de Cannes acaba avui amb l'anunci del palmarès a partir de les 7 de la tarda per part del president del jurat, Pedro Almodóvar. Ahir, Roman Polanski va clausurar la secció oficial, encara que fora de concurs, amb la seva nova pel·lícula titulada Basat en una història real. Canes, Àlex Vicente, bon dia.
Hola, bon dia. Polanski adapta la novel·la del mateix títol de la francesa Delphine de Vigan sobre una escriptora en ple bloqueig creatiu que coneix una mena de doble que primer li salva la vida i després intenta apropiar-se'n. Una pel·lícula on res no és el que sembla, perfecta, per tant, per temps de postveritat i fets alternatius, com va apuntar ahir Roman Polanski.
I think there is some kind of...
Avui existeix un desig de creure en alguna cosa, de dir, això és el que va passar de veritat, però en realitat... Basat en una història real ja no vol dir res. Gràcies a la tecnologia, avui pots canviar el destí d'una nació o el del món amb un petit gest que s'amplifica milions de vegades per tot el planeta.
Millions of times around the globe, you know.
El Festival de Cannes conclourà aquest vespre amb l'anunci del palmarès. A aquesta hora no hi ha una clara favorita en una edició de nivell mediocre. El drama rus Loveless, la francesa 120 batecs per minut sobre l'epidèmia del SIDA o la nord-americana Good Times amb Robert Pattinson són alguns dels títols que opten a premi.
5 minuts i 3 quarts de nou abans d'acabar. Atenció, que un dels caps de cartell del Primavera Sound, que comença dimecres, ha cancel·lat la seva actuació. És Frank Ocean. I think I started something. I got what I wanted.
did, didn't I? Can't feel nothing superhuman.
L'organització ha confirmat la cancel·lació d'aquesta actuació que el raper nord-americà havia de fer divendres 2 de juny a causa de retards en la producció. Aliens diuen a la voluntat de l'artista. El mateix cantant ha transmès les seves disculpes i el desig de tornar ben aviat a Barcelona. El Primavera Sound també ha recordat a tots aquells que tinguin entrada per aquell dia que poden sol·licitar la devolució de l'import corresponent fins dimarts. Val a dir, però, que el dia que havia d'actuar Frank Ocean, divendres, el Primavera també té un altre dels caps de cartell d'aquest any, que és la banda britànica The XX. I, per cert, abans de passar a l'últim tram dels esports, ha mort el cantant i guitarrista Greg Allman, pioner del rock fet al sud dels Estats Units i fundador dels The Allman Brothers Band. Allman, que ha mort a l'edat de 69 anys a casa seva, Georgia, als Estats Units, compositor de clàssics com Midnight Rider o, sobretot, aquest Ramblin' Man, el cantant va ser un dels cofundadors d'un sextet de rock blues que va influir molts grups de la seva generació, melodies que combinaven el protagonisme de la guitarra elèctrica amb la influència de clàssics del jazz i del country. Per tant, ha mort aquesta mateixa nit Greg Allman, el fundador de The Allman Brothers Band. Quatre minuts i tres quarts de nou del matí. Algú més ha pujat a l'Everest en els últims minuts, Xavi Rocamora, o no?
No, estan quiets, de moment estan tranquils.
Explicàvem a les 7 en punt i ara a les 8 en punt del matí al Via Lliure que acabàvem de saber que Kilian Jornet, pels que s'hagin connectat ara, ha pujat i baixat de l'Everest en 17 hores i que, vaja, és una altra de les gestes, una setmana després de fer-ho en 26, per bé que des de punts diferents. Hem parlat de Kilian Jornet, de l'Everest, per segon dia consecutiu de l'Everest i dels catalans. Hem parlat de la final de Copa, però recordem que avui és un dia transcendent pel que fa al món de l'esport, molt transcendent, diria, i per l'esport català, perquè aquesta tarda mateix, avui, el Girona podria ja ser equip de primera divisió.
En té prou amb un empat. Els gironins visiten el Nàstic i si puntuen hauran aconseguit ja matemàticament aquest ascens de categoria que fa setmanes que resisteix. Els tarragonins, en canvi, necessiten la victòria, en aquest cas per la lluita a l'hora d'eludir el descens de categoria. El partit començarà a les 6, el podreu seguir el superdiumenge, i a la mateixa hora, per tant, també a les 6 de la tarda, l'Elx-Reus. Els reusencs amb un punt també necessiten un punt, en el seu cas, per aconseguir ja matemàticament la permanència a la segona divisió.
Per cert, el Girona, que a punt de pujar avui només amb un empat ja a primera divisió, però mentrestant en bàsquet el Barça, i potser alguns aficionats ja ho agraeixen, el Barça de bàsquet ja està de vacances.
Sí senyor, i va perdre 67-64 la pista del València i per tant queda eliminat de la lluita per la Lliga. Per tant, els blaugranes acomiaden la temporada sense aconseguir cap títol. Fem memòria, eh? Eliminats a les semifinals de la Copa del Rei, fora de l'Eurolliga a la primera fase i fora de la Lliga ara als quarts de final. El director de gestió de la secció de bàsquet, Nacho Rodríguez, demanava disculpes a l'afició per la mala temporada que ha fet l'equip.
En nombre de la sección y del club, pedir disculpas a toda la afición y a todos los seguidores del Barça. Creo que en el balance global de la temporada la sección no ha estado a la altura de lo que siempre ha sido el Barça. Ha sido una temporada decepcionante, frustrante y muy mala. No hay excusas y somos todos los que formamos parte de la sección responsables de lo que ha pasado este año.
Feinada de por per la nova temporada, no només pel club, no només per aquesta temporada irregular, com deia ahir Josep Maria Bartomeu del primer equip del Barça de futbol, però la del bàsquet és que s'ha de fer una feinada de por per no repetir l'esperpent d'aquesta temporada.
La primera incògnita és saber si Barzokas continuarà o no en el càrrec. Sembla complicat, ahir tampoc no ho va acabar de dir. De fet, Barzokas el que sí que va explicar és que no hi ha res a retreure a la feina feta per ell ni als jugadors en una temporada carregada de lesions.
I avui estarem pendents també del motor Fórmula 1 i les 500 milles d'Indianàpolis.
Qui ens ho havia de dir, no? Que un dia estaríem pendents d'aquestes 500 milles d'Indianàpolis. Doncs bé, és perquè les corre Fernando Alonso. De fet, Alonso no serà en el gran premi de Fórmula 1 que avui es corre al circuit de Monte Carlo, circuit urbà, a partir de les 2 de la tarda. Una cursa en la que sortiran des de la primera línia de sortida els dos Ferraris, els de Kimi Raikkonen i Sebastian Vettel. En el cas de Carlos Sainz, sortirà 6è i la sorpresa és la 14a posició des de la que sortirà Lewis Hamilton.
I tanquem, em volies explicar una dada interessant sobre en vol, sobre la Lliga Sobal, que es va acabar ahir.
És una bestiesa, perquè són 4 temporades ja, 4 temporades consecutives que el Barça d'en Vol aconsegueix guanyar-ho tot, és a dir, guanyar els 30 partits que té la temporada regular. Si sumem 120 victòries, afegint-hi la última victòria de la temporada anterior, són les 121 que porta consecutives l'equip de Xavi Pasqual, que la setmana que ve, el cap de setmana que ve, n'estarem parlant també perquè afronta la final a 4 de Colònia en aquesta Lliga de Campions d'en Vol.
Déu-n'hi-do, que és de Barça d'en Vol, que aquesta temporada sembla que és un dels que ha funcionat del club. 8:45 del matí, gràcies, Rocamora.
Fins ara.
Vigila l'Everest, eh?
Sí.
De tenir un ull posat perquè et gires d'esquena i hi ha algú que hi està pujant, un català.
Molt transitat, això, és que m'agafen ganes de pujar-hi-m'hi tot. Dic, deu ser fàcil, no?
Perquè ja que no, fan amb... no crec que sigui
no,
fàcil.
No, ja, ja. Vaig veure una imatge
sembla...
que,
no.
que vaig pensar, sembla una autopista, això, es veia sí. un d'allò ample, sí, sí. i encabat vaig veure una altra de molt vertical i vaig dir, no es pot, no es
em
pot.
Em sembla que no. Deixem les temperatures, diguem-ne, fredes de l'Everest i venim cap aquí, perquè és un cap de setmana, ja ho dèiem ahir, molt càlid. De fet, no ho vam dir ahir, però oficialment ha començat aquest cap de setmana la temporada de platges. Per tant, sí. ja és una imatge que tindrem d'aquest cap de setmana de molta gent, ja fa setmanes que ho veiem, però molta gent sortint amb banyador i anant a la platja. Però em volies comentar, abans que m'expliquis res del temps, del dia que serà molt assolellat i calorós, etc.
Sí.
I càlid. Em volies parlar d'uns núvols?
No, hi ha unes boirines que s'han format a la zona de la costa, i sí que havien estat més extenses. Avui estan més endinsades cap al mar, toquen terra la zona del Baix Empordà, també tenim alguns núvols baixos cap a l'Ebre, acabaran per trencar-se al llarg del matí, i només haurem de destacar l'arribada d'alguns núvols prims, que ara mateix estan a Ponent, Tarragona, s'acabaran escampant a la resta, amb prou feines deixant el cel enterbolit. Algun núvol també pot aparèixer a l'àrea del Pirineu, i com dèiem, es manté aquest ambient càlid, temperatures de 30 graus a l'interior, superant-los a Ponent, a la costa també màximes que pugen, amb 26-27 en general, i fins i tot més altes a la zona del prelitoral. Per tant, diumenge de bon aprofitar, i amb aquestes temperatures gairebé d'estiu.
Temperatures gairebé d'estiu, de fet falten res, 20 dies perquè,
sí,
perquè comenci el...
I aquesta setmana entrant ens atreveu el mes de juny, ja, vull dir que...
Exacte.
Això ja no hi ha volta enrere, és a dir que no...
Samarreta,
jo estic content
curta,
per la gent, no? Però, ostres, tu, és que aquesta... Jo aquesta setmana ja he notat aquesta calor de dir, ja està.
I,
ja...
la nit?
La nit, és que és una llàstima.
Ara hi ha tanta gent que se'n recorda que ha de posar les, com es diuen, les mosquiteres,
sí.
per tenir la finestra oberta i que no et rebentin.
I mira que es dorm bé Barcelona durant bona part de l'any, però és que hi ha aquells 3 mesos d'estiu que... Escolta'm, és una llàstima.
Passen 8:45 del matí, tens temperatures ja a aquesta hora?
Sí, ara tenim 20 graus a Barcelona, al centre, de fet, de la ciutat de Barcelona, 11 graus a Vacarisses, 13 a Girona, 15 a Figueres, 13 a Solsona, 14 a Manresa, 17 a Lleida i a Tarragona, 18 a Horta de Sant Joan i a Falset. Sí que hem de dir que les temperatures baixen una mica demà, també baixen entre dimarts i dimecres, amb cel més variable i alguns núvols més, però després haurem de parar d'una normalització de les temperatures, no pas de fred, tornen a pujar a partir de dijous, just coincidint amb el mes de juny.
Gràcies, Bartolí.
Fins ara.
Aquàpolis La Pineda. Noves platges, palmeres, surf, spam, jacuzzi amb jets, geyser... Podràs prendre el sol sense sortir de l'aigua.
A 5 minuts de Reus i Tarragona i a 1 hora de Barcelona. Descompte especial pels oients a costa-dorada.aquàpolis.es amb el codi RACU.
El cinema és un art fascinant. I vist des de l'òptica d'un geni...
Diego, no veo nada.
Encara més. Gaudeix de l'univers de Woody Allen amb 9 de les pel·lícules que l'han convertit en un dels directors més estimats i respectats. Cicle Woody Allen.
Toda tu vida es nihilismo, sarcasmo y orgasmo.
¿Sabes? En Francia con ese eslogan me harían presidente.
Cada dijous a la nit a 8 TV.
Seleccionem els millors vins a La Rioja i te'ls portem a casa. Hacienda López de Haro Reserva, de Bodega Clàssica. Monterreal Reserva de Família, de Bodega Riojanas. I Orube Crianza, de Solar Viejo. 6 ampolles per només 44 euros, valorades en 65. Només amb vins La Vanguardia. Entra a gourmetlavanguardia.com. RAC 1.
A les 3, Elisenda Camps.
De 3 a 4 de la tarda.
Tot és possible.
Seguirem donant resposta a les vostres necessitats concretes.
RAC 1. Vosaltres i nosaltres, tots som 1.
Acúpolis La Pineda, exhibicions i activitats VIP amb dofins. Maui Paradise Spa, Aloha Beach, surf, parc aquàtic.
A 5 minuts de Reus i Tarragona i a 1 hora de Barcelona. Descompte especial pels oients a costa-dorada.acúpolis.es amb el codi RACU.
Preparats? Llestos? Ja! RAC 1, amb el suport de
Mizuno,
CaixaBank,
Fiat Assegurances,
Noel Alimentària,
Quirocrim
i Maset del Lleó,
us convida a participar en la tercera cursa de RAC 1. El diumenge 18 de juny, 5 quilòmetres de recorregut pel centre de Tarragona, passant per molts dels escenaris històrics de la ciutat. Ja us podeu inscriure i participar en la tercera edició de la cursa de RAC 1.
La festa esportiva del diumenge 18 de juny a Tarragona.
Inscriviu-vos-hi i sumeu-vos a la festa. Tota la informació a RAC1.cat.
Per comentaris i opinions, busqueu l'etiqueta Cursa RAC1.
Corredors, grans, petits, mitjans, alts, baixos, prims, grassos.
Estem preparats.
RAC1,
fent cursa
a Tarragona.
Tots som 1.
Corre, Jou.
Amb la col·laboració de
Torrons Vicenç,
amb Maller Origen,
Sòria Natural,
Renfe,
Vista Òptica,
Nomen,
Beri,
Aquarius,
Port de Tarragona i l'Ajuntament de Tarragona.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Els millors moments no són planejats. Per això, si els teus plans pel cap de setmana del Primavera Sound són una cosa semblant a quedar-te tirat al sofà veient una pel·li que han passat centenars de vegades mentre tots els teus amics s'ho estan passant d'allò més bé als concerts, tranquil, arriba aquest anunci per canviar-ho. El nou Seat Ibiza et porta al Primavera Sound. Descobreix com pots guanyar un abonament doble a seat.es/Primavera Sound.
El Puente, segona temporada, estrena a 8TV. Ments més perverses.
Cuando actúan, dejan un símbolo.
Amenaces més perilloses.
Se está expandiendo.
Nos tienen que aislar.
La saga i el Martin tornen a unir-se en un cas encara més impactant.
Estoy encantado de volver a trabajar contigo.
El Puente, segona temporada, dimarts a la nit, estrena a 8TV.
La nit del 6 de juny, reserveu-la.
Norwegian, Torrons Vicenç, Panini i El Charro presenten
Folli Pou per 1000.
Dimarts 6 de juny, de 2:15 de la nit a 1 de la matinada, us esperem a Luz de Gas a Barcelona per celebrar
Xuta Ronaldinho, gol! El xute tot, gol! A punt de penal, xuta Messi, gol!
1000 partits del Barça juga a RAC 1. Dimarts 6, veniu a la Festa 1000, amb Joan Maria Pou i la participació de tothom que ha format part de l'equip del Barça Juga a RAC1.
Fotem-li tots.
Vinga, festa!
Dimarts 6 de juny, la Festa dels 1000 al Barça Juga a RAC1 es viurà a Luz de Gas.
Fot-li 1000, Pou!
Per aconseguir una de les 450 invitacions, escolteu els programes esportius de RAC1 i consulteu tota la informació a RAC1.cat.
RAC1, celebrant els 1000, tots som...
El Barça Juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank. Estrella d'Am, BMW Barcelona Premium i GoldenPark.es.
Bon dia. En el sorteig del cupó cap de setmana de dissabte celebrat ahir, el número premiat va ser el
18.176, 18176, de la sèrie 30030.
Avui tens una nova oportunitat amb el cupó cap de setmana de diumenge. Gaudeix del dia. I recorda, amb els sortejos de l'11, la il·lusió es compleix.
RAC 1, Via Lliure, amb Xavi Bundó.
7 minuts i les 9 en punt del matí. Que ens està escrivint. Què tal, Carles Fernández? Bon dia.
Què tal, bon dia.
També tenim avui en conversa la Iva Anguera. Què tal, Iva? Bon dia.
Hola, bon dia.
I avui no és a Galícia, sinó crec que és a Portugal, l'Anxo Luquilde. Què tal, Anxo? Bons dies.
Bons dies, Catalunya.
Ui, estàs baix avui. Avui el to és baix, eh?
Bueno, es que en Portugal hay una hora menos, entonces cuesta más.
¿Eh? Ah, hosti, val, clar, clar, no hi pensava que era una hora menys. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
Però quan llegaste, Ancho? ¿Hace dos meses
no,
o ayer? Ayer?
No, estoy cerca de la frontera, cerca de...
Pero no cuela, no cuela, el jet lag no cuela.
No, no cuela, lo que pasa que aquí, bueno, que conste que aquí está muy energético, ¿sí? Esto que desde que ganaron la Eurocopa, Eurovisión, consiguieron la Secretaría General de la ONU, en la economía portuguesa crece, no sé, es una cosa...
Están muy animados.
Sorprendente.
Jo encara em sorprèn, el que em sorprèn és que encara no hagis entrevistat a Salvador Sobral, que és el guanyador d'Eurovisió.
Sí, y esta semana Schäuble, el ministro de Finanzas alemán, en una reunión, bueno, se supo que en una reunión del Ecofin habló de Mario Centeno, el ministro de Finanzas portugués, como el Cristiano Ronaldo del Ecofin.
Ah, sí, ¿eh?
Y esa ya es la locura. Aparte ahora como los comunistas y el bloque apoyan el gobierno, pues no pueden criticarlo, ¿no? Porque si esto llega a pasar con los gobiernos de derechas, Dios mío. Entonces es una situación muy interesante, la verdad.
A ver, el que está pasando a Portugal, que efectivamente, como dijo l'Ancho, están, vaya, están disparados, ¿eh? La Eurocopa,
bueno,
oye, Cristiano.
Pedro Sánchez ganó las primarias.
Sí.
Es la primera vez que yo recuerde que se gana un proceso en un partido en el Estado español poniendo a Portugal como modelo, ¿no? Aunque dijese mal el nombre de Antonio Costa, ¿no?
Ah, sí que ho va fer. És veritat, tens tota la raó. Tens tota la raó.
Sí, dijo Antonio Soares. Pero bueno, mientras que no diga Antonio Sócrates, que es aquel que fue a la cárcel, todo va bien.
És veritat. A veure, una primera reflexió. Avui estàvem pendents, de seguida parlarem de la resta de qüestions, que jo crec que arrenca una setmana la que ve bastant intensa a nivell polític, perquè jo hi comentava... Em sorprèn que les entitats sobiranistes facin una reunió i facin aquesta petició si no hi ha una via de diàleg oberta amb el govern de la Generalitat i, per tant, un cert pacte dins aquest teatre, diguem-ne, al final. De seguida parlarem d'aquesta qüestió, però ahir va saltar, al llarg de tot el dia, molta gent estava pendent, sobretot ara que estem en una època que la gent ja està començant, en alguns casos, a agafar vols perquè algú, al juny, per exemple, hi ha molta gent que ja comença a fer vacances al juny o a principis de juliol, i estava molt pendent del que passava a Londres, i concretament amb aquesta companyia British Airways, que és la companyia de bandera britànica, que va perdre i va haver de cancel·lar tots els vols des de, vaja, els principals aeroports britànics, que són Heathrow i Gatwick. Va negar que fos un ciberatac i que, vaja, que va ser una qüestió més aviat d'un problema de subministrament elèctric que va fer que caigués tot el sistema informàtic, però no deixa d'impactar cada vegada que hi ha una qüestió d'aquestes, oi, Carles? Tu que el tema, diguem-ne, d'aeroportuari el domines, la feblesa, fins a quin punt, com pots bloquejar absolutament un aeroport i les conseqüències que això pot tenir, no?
Sí, efectivament, i estranya, jo crec que haurem d'esperar les explicacions, però és estrany que una companyia de les dimensions i la història de British Airways, que ara mateix, juntament amb Iberia, Aer Lingus i Vueling, doncs és un dels grups més grans del món, doncs sorprèn que tingui aquest punt de fragilitat, haurem de veure quina explicació donen, sobretot perquè ara no he fet el càlcul ni ho he mirat, però hi ha milions de persones al món afectades per això, perquè sí, han de tornar, han d'anar tota aquesta gent s'ha de tornar, per tant,
No és només un efecte, diguem-ne, de l'aeroport de Heathrow i de Gatwick, són els efectes que té sobre, per exemple, en el cas, a mi em va sorprendre que fossin tan pocs, però en el cas de Barcelona Prat es van cancel·lar tres vols, a Madrid Barajas tres més, vull dir que...
Sí, aquí passa que com que hi ha l'aliança amb Iberia,
clar,
moltes de les freqüències, i fins i tot Vueling, doncs moltes de les freqüències superen amb altres companyies, però la quantitat de diners per segon que està perdent British Airways és espectacular, i home, qualsevol que hagi viatjat a Londres i hagi estat als aeroports o de Gatwick o de Heathrow, el 40% de l'operativa d'aquells dos monstres està o directe o indirectament relacionat amb British, no? Per tant, sí, fragilitat, però tot i que no sigui un ciberatac, jo esperaria les explicacions, perquè fa masses hores ja, fa massa hores.
De fet, digues, Iva.
No, coincidint amb el Carles, és tot plegat molt estrany, perquè a més que no hem d'oblidar que és la principal companyia del Regne Unit, són els principals aeroports i per tant són estructures d'estat, tot i que estiguem parlant d'una companyia privada i per tant... Necessita més explicacions.
Les connexions amb, per exemple, amb Amèrica del Nord i Àsia, especialment tota l'antiga O sigui, els membres de la Commonwealth és molt alt, per tant és una connexió, diguem, o unes connexions que afecten directament als centres econòmics decisius del món.
De fet, ara em feia pensar això, la setmana que ve, que és la final de la Champions, que juga a Cardiff, que al final és Gales, jo no sé fins i tot fins a quin punt això no arribarà al cap de setmana que ve, però algú que hagi dubtat, diguem-ne, no? Perquè quan hi ha un esdeveniment esportiu d'aquesta magnitud, no? La gent ja es comença a posar nerviós. Hi ha molt desplaçament fins al Regne Unit la setmana que ve, més enllà del que hi ha habitualment, però a més amb un esdeveniment així a Gales, veurem què és el que passa en les pròximes setmanes.
Ja em sembla bé que patiu pel futbol.
No pel futbol, no, perquè al final el futbol mou moltes coses.
Sí, tant.
I en aquest cas, a una final de la Champions, no t'explico. Deixa'm connectar amb Londres, precisament, per veure com es lleva el dia, perquè ahir l'últim que havíem